Doncs apa, que avui és un dia internacional d'aquells que fa molts anys no existia, però que s'ha de crear perquè les circumstàncies així ho demanden. Avui és el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. És una afirmació que suposo que la primera vegada que la vas escoltar, ja fa molts anys, estem parlant possiblement de finals del segle XX, que es va començar a parlar amb força o amb insistència a nivell públic del canvi climàtic. No ha estat fins al segle XXI i ben entrat, i sobretot ara que notem ja doncs, que o deixa de ploure o que les temperatures tiren cap amunt de manera descontrolada o que hi ha més efectes meteorològics no desitjats arreu del món, que estem començant a parlar d'emergència climàtica. Però va ser a final del segle XX que es va començar a popularitzar doncs, el parlar del canvi climàtic. Avui és el Dia Mundial i, per tant, ens en recordem només en faltaria. Ja saps que s'ha de fer coses a nivell global, però també a nivell local, que podem fer les persones moltes coses al nostre dia a dia sense alterar massa doncs, la nostra vida per fomentar que el canvi climàtic pugui aturar-se i, en el millor dels casos, a veure si podem tirar un pelet enrere. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dimarts 24 d'octubre del 2023, a hores d'ara, amb 18 graus i 3 dècimes, 18,3 graus. Ens hem quedat a una mínima de 11,9, 12, si vols, a la pràctica. I fins i tot no sé si ha plogut aquesta matinada, però almenys a la ciutat de Lleida poc, poquíssim, perquè els carrers al matí havia una mica de taques d'humitat, però vaja, vull dir que no em dona la sensació que hagi corregut l'aigua. S'han acabat aquests episodis de pluja o seguiran? Mira, estarà amb nosaltres ara en un minut l'Armando Álvarez, des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, per parlar d'aquesta qüestió. D'aquí uns moments parlarem de cultura. Estarà amb nosaltres la Pilar Bosch, la regidora de Cultura, per parlar de tres propostes interessants a la ciutat de Lleida, del Jazz Tardor, de les exposicions de la Panera i del Festival Intangible. Però abans, com et deia, previsió meteorològica. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolta, ha plogut aquesta matinada
sí,
o no?
Ha plogut, sí, lo que pasa que a la zona del Segrià, pues décimas.
Ja.
A Lleida, una décima, 0,1.
Per això deia molt que no em donava la sensació que hagués
sí,
corregut l'aigua per terra.
Sí, damunt de l'asfalt, pues es manté. A sí, vegades sí. Me diuen, però si n'hi ha tolls, però és que damunt del ciment de l'asfalt només s'evapora. I com estem ja en una època, a més a primera hora del matí no ha llogut el sol, no s'evapora res i sembla que ha plogut més del que ha caigut.
Yeah.
Sí que altres, a la meitat sud de Lleida ha caigut, entre aquestes una dècima i 5 o 6 litres, que ha pogut caure cap al sud-est de les Garrigues, Vinaixa, Nalec, 3 a Tàrrega, bueno, però sempre quantitats per sota de 6 litres a la meitat sud i a la meitat nord una miqueta més, tampoc gaire més, entre 5 i 12, 15 litres, sobretot a l'Alt Pirineu, que ahir i abans d'ahir va ploure moltíssim, però en una zona molt concreta, a les capçaleres dels Nogueres, tant a les comarques d'Osca com a les de Lleida, l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca, sí que tenim una punta extrema en spot, que sembla l'orinal de Catalunya, que ja porta 120 litres en 3 dies. És a dir, però molt concentrat en spot i després al seu voltant hi ha quantitats de 40-50 litres aproximadament. És a dir, tots els rius i els embassaments d'aquestes zones dels Noguera Pallaresa, del Noguera Ribagorzana, també el Noguera Tor, ahir anaven més alegres, amb més caudals i havien pujat una mica. Ara he vist l'embassament d'Escales, de Bacerca, que havien pujat uns percentatges bueno, moderats,
yeah.
Per exemple, Canelles no, havia pujat un 0,1%, que és molt gran aquest pantà, no? I fins i tot el de Santana havia baixat pel consum,
encara no havia arribat.
Ha de ploure moltíssim,
sí,
i molts dies, i molt continuadament, perquè s'arriben a notar, tot i que els caudals dels rius momentàniament, durant unes hores, pugen de metres cúbics per segon, no sé què passa, però no arriba encara prou per...
És que saps què passa? Que on plou, també, la terra segueix molt seca i, per tant, n'absorbeix molta d'aigua.
Molt se lo queda el territori, poc arriba, però és que està plovent en extensions, està plovent molt, en aquestes zones de l'Alta Ribagorça, molt alt, entre Boí i la zona, sobretot, d'Espot, però cotes de 2.500, moltíssim, però són zones reduïdes, no són una gran extensió territorial, no? I sí que ha plogut més a les comarques d'Osca, que aquí sí que estan omplint força més que en les de Lleida. I a més estic parlant d'aquesta zona concreta, de l'Alta Ribagorça i de la Vall Fosca principalment. Bueno, les previsions indiquen que continuarà... Tenim un flux que es diu zonal, de ponent, que ens ve de l'Atlàntic, deixa tota la pluja, sobretot, i propera durant aquesta setmana plourà moltíssim a Galícia, a tot el nord-oest de la península, una mica al Cantàbric, i arribaran les escurrialles al Pirineu. Ah. Pirineu d'Osca, principalment, al Navarrés també, i el de Lleida, el més occidental. I així seguiran passant, intercalant pauses. A tot això, núvols, clarianes, pujades i baixades de la temperatura de 2 o 3 graus, dijous tornen a pujar i podria ploure una miqueta a tot arreu, però pocs litres, i en el Pirineu una mica més, i així aniria passant la setmana amb temperatures moderades, que és al voltant entre 12 i 14 de mínima, 18, 19, 20, 22 de màxima, i que són les normalites pel mes d'octubre, i, vamos, no hi ha previst ningun gran aiguat ni precipitacions intenses, sinó en aquella gent poc a poc, poca estona, i només en zones concentrades de la cara sud del Pirineu, les orientades d'on venen els vents.
Bueno.
I així continuarem la setmana.
Bueno, doncs...
Anirà plovent, però no massa, i només a la cara sud del Pirineu, i esporàdicament, sobretot dijous, podria ploure una miqueta a tot arreu, però de manera també tan esquifida com la que ha fet avui.
Bueno. Doncs escolta, aquesta és la previsió. Divendres tornem a parlar, Armando.
D'acord.
Gràcies.
Molt bé, bona setmana a tothom. Adéu.
Vinga, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs mira, marxarem cap al territori perquè entitats ecologistes han exigit al govern que compri d'una vegada per totes unes 1.350 hectàrees de terrenys a Ponent per afavorir la biodiversitat i hàbitat d'espècies vulnerables com la xurra, la losa becuda, el sisó i la ganga. Són uns terrenys que l'administració es va comprometre a adquirir fa 13 anys i que s'inclouen dins el Pla de Protecció del Medi Natural aprovat per compensar l'impacte del canal Segarra-Garrigues. Home, si fa 13 anys... Encara ens tocarà esperar, sí, perquè el 2008 és quan es va aprovar fer el túnel del Coll de l'Illa i es va posar en funcionament ahir, l'any 2023, 15 anys. Per tant, aquests fa 13 anys us en falten dos. Deu de ser el període d'execució de les promeses de les persones a nivell polític que hi ha al capdavant de les administracions, perquè és que si no, no s'entén. És a dir, si tu dius que ho faràs, és perquè abans ho hauràs pensat i ja has medit si pots fer-ho o no. Ningú t'obliga a dir les coses, oi? Doncs si ho dius, és perquè se suposa que tu ja ho has graduat, ja ho has pensat. Doncs home, si ho dius, fes-ho. 13 anys. 13 anys esperant. Marxem cap a Tremp, perquè Endesa ha començat les tasques de manteniment i millora del canal hidroelèctric de Gavet, al Pallars Jussà. Previ a aquesta acció, que durarà unes 6 setmanes, s'ha hagut de buidar el canal i rescatar els peixos i crancs que hi han estan trobant. En aquest canal hi ha la població més important a Catalunya del cranc autòcton, que és una espècie protegida. Josep Maria Puigarnau, agent major de fauna del cos d'agents rurals, ha explicat que els crancs que es rescatin es posaran en quarantena per portar-los a altres zones de Catalunya que necessitin reforçar l'espècie. Pel que fa a les truites, es guarden a unes canonades del canal per tal que quan els treballs de manteniment hagin acabat, tornin al mateix canal elles soles. I acabem amb la notícia econòmica del dia. De fet, no hi ha res fet, però se'n comença a parlar. Ja fa dies que fa run-run. I és que la vicepresidenta primera del govern espanyol, en funcions, que no em deu oblidar que vam tenir eleccions al juliol i estem a punt d'arribar al novembre i seguim amb un govern en funcions, la Nadia Calviño, s'ha mostrat disposada a debatre la reducció de la jornada laboral plantejada en les darreres hores. L'aproximació ha de ser iniciar un diàleg amb els agents socials i dins de la negociació col·lectiva abordar l'horari de treball, que és on s'ha de situar. Clar, quan un polític et diu l'aproximació ha de ser iniciar un diàleg, és que m'agradaria veure fins i tot la cara amb la que ho ha dit. Ho deuen de dir amb una cara de desgana total. Perquè t'asseguro que si el primer que et diu és bueno, tranquil, sí, tenim un problema, o no, però hem de començar un diàleg, que està bé, que s'ha de parlar de tot, evidentment, però vol dir que va per llarg. Això volia dir, que va per llarg. No si s'ha de fer o no s'ha de fer, ja en parlarem d'això, però que va per llarg, segur. Ara, si al final s'aprova una cosa o l'altra, si ho fan ràpid, estarà poc pensat i serà un desastre, segur, per algú altre. Per tant, com que ens acabarà tocant la butxaca, és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs li donem 15 segons i ja està amb nosaltres la regidora de Cultura, la Pilar Bosch.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. So wake me up.
Tal com ja t'havia avançat a l'inici del programa, avui està amb nosaltres la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat de Lleida, la Pilar Bosch. Pilar, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Benvinguda. Recordo ara, no recordo el dia, però recordo que, si no la primera, la de les primeres entrevistes després de ser regidora, vas aterrar aquí, en aquest estudi.
Exactament. Vaig quasi estrenar aquí.
Estem parlant del mes de juny?
Sí,
del mes de juny, no gaire més enllà. Tres mesos i mig han passat?
Bueno, han passat que han volat, també t'ho dic.
Ah, tu t'han passat
això
volant.
Això és molt intens.
Anava a preguntar com estàs, com ho estàs vivint.
Doncs fantàstic. Mira, aquesta sensació que teníem, que sempre hem dit, no? I hem compartit que la ciutat de Lleida és un espai en ebullició en tot tipus d'esdeveniments, doncs ara més constatat que mai. Uh-huh. Perquè nosaltres, com bé sabeu, no? Els regidors intentem tenir el pols de la ciutat i estar a tot arreu. I bé, en qüestions de cultura, doncs la veritat és que ha sigut un estiu força, força farcit, com vam venir a parlar de l'estiu en viu, però vaja, setembre, octubre i ara també començarem el novembre, doncs això, amb ebullició total d'esdeveniments culturals, ara en parlarem.
Sí, de totes estrelles. Maneres, les teves regidories, que porten molta feina, són agradables.
Sí,
ja m'enteneu. Agradables vull dir que porten molta feina, perquè de veritat que porten molta, moltíssima feina, que la gent hauria de començar a valorar una mica més tot l'esforç que hi ha darrere de portar la cultura al carrer o a la ciutadania, però són d'aquestes que són agradables de fer, eh?
Sí, totalment. S'omple moltíssim. Clar, l'objectiu és fer la vida de les persones una mica més feliç i això que diem sempre, no? Que la cultura, l'art, és una cosa que ha d'estar a l'abast de tothom. Intentem fer-la arribar a tothom i al final és, bueno, allò que ens cultiva, ens fa créixer. I, bueno, què t'he de dir, no? La veritat és que són la regidoria que on la, en la que estic és doncs, molt amable.
I tant. Doncs, regidora, anem a parlar de tres... aviam, tot això ho teniu a la web de paeria.cat i allí es va actualitzant i es anar buscant doncs, totes les propostes i els nostres programes de Copelleida. Ja sabeu que us n'avancem la majoria. Però anem a parlar de tres cites o tres propostes que crec que són força maques ara amb aquesta tardor, que ja, bueno, que ja hi som, que ja la tenim aquí a sobre, com són el Festival Intangible, com són les exposicions de la Panera i com són el Jazz Tardor. Ja veieu que n'hi ha per tots els gustos, un de musical, un de més d'exposicions i un altre, el Festival Intangible, que és una proposta que en el seu moment em va agradar moltíssim. És una proposta tan diferent, potser també perquè un és una mica friqui de les noves tecnologies i sento afinitat amb aquesta història, però crec que és important que segueixi existint i que s'hagi apostat per aquesta continuïtat. És la segona edició, de fet, d'aquest Festival Intangible, que no sé com el definiríem.
És un festival d'art i tecnologia i, de fet, una de les voluntats que hem tingut enguany és explicar-lo molt millor. O sigui, Intangible, crec que l'any passat... És evident que una primera edició sempre és complicada d'explicar-la i molt més quan tracta temes de tanta actualitat, tanta avantguarda artística, diguéssim. El que estem fent, sobretot a nivell de comunicació, és explicar molt bé, que els artistes expliquin molt bé les seves obres, que les facin arribar. Si ara entreu a l'Instagram d'Intangible, veureu unes capsuletes de menys d'un minut. Cada artista explicant una de les peces que estan exposades a la sala d'exposicions, la que dèiem l'André Cristòfol, la sala de Blondel, i veureu com té molt a veure amb coses molt tangibles. No? Per exemple, explicava l'Alba G. Corral una de les seves obres que parla de la Lluna i de les seves influències sobre nosaltres, doncs que també influeix sobre els aparells, perquè al final... tots els aparells estan fets de metalls, estan fets de minerals i, per tant, també estan sota les influències de la Lluna, no? I l'obra que té ella exposada allà, doncs, en dona evidència. Uh-huh. És un dels grans, de molts exemples, no?, que trobarem a l'Intangible i després, evidentment, doncs, hi ha coses com molt més espectaculars, que serà el Baluard de la Virreina el dissabte, on veurem una de les projeccions també d'art digital en directe, que també serà molt, molt potent.
A més, el festival d'aquest any està dividit en dues parts, uh-huh. Una que ja va començar el passat 5 d'octubre, que és l'Intangible Lab, que això suposo que és més a nivell online.
Sí, es pot seguir a nivell online i està molt dedicat a la difusió, bueno, a l'educació dins de l'art digital. Uh-huh. S'ha fet principalment a Ilerna i també, bueno, artistes de primer nivell i gent molt influent dins del món de l'art digital, com és l'Antònia, no recordo el cognom, que està dins de Sonar, Masdé... que ens expliquen, gent que ens explica, que ve d'explicar als alumnes doncs, com aplicar l'art digital, quines sortides té també professionals i té aquesta voluntat de generar els futurs artistes dins l'art digital.
Antònia Folguera.
Folguera, gràcies.
Antònia Folguera. No, estic fent una busca en una web, no penseu que aquí... És que hi ha molts noms, que a l'Intangible Festival sí. Hi ha molts noms, i el que et deia, aquesta segona vessant és l'Intangible Fest, uh-huh. El festival pròpiament dit, que el tindrem des de demà mateix, dia 25, fins al proper dia 29 d'octubre, ja. Busqueu la plana web i es tracta de triar l'activitat que més afinitat creieu que podeu tenir o que vulgueu descobrir, que també serveix per descobrir noves propostes i, escolta, anar-hi de bona gana i descobrir nous artistes, noves propostes,
i tant, al final,
diferents.
I també convidar la gent de fora de Lleida a venir. De fer la presentació la fem a Filmoteca, la fa l'Enric Bulló a la biblioteca, a la Filmoteca de Catalunya, a Barcelona. També va aquesta voluntat, no?, de donar a conèixer els festivals que fem aquí, doncs convidant a gent d'arreu a que vinguin a passar el cap de setmana i vaja, visitar Intangible i visitar Lleida al final.
Evidentment, evidentment. Intangible.paeria.cat, mira si t'ho hem posat fàcil, eh? Intangible.paeria.cat, aquí ho teniu absolutament tot i vaja, es tracta d'anar descobrint. Hi ha un altre punt a Lleida en el que sempre passen coses o van passant coses, que és la Panera, i on tenim a punt unes exposicions.
És fantàstic, a més estem d'enhorabona perquè el Centre de la Panera ha fet 20 anys. Vam celebrar dins del marc del Centre Històric, vam celebrar aquests 20 anys de Panera i estem d'enhorabona perquè just obrirem el dissabte a les 12 del migdia, fem inauguració a Porto Lo Grande. Diríem que el cap de cartell és Abel Azcona. Abel Azcona és un artista ja reconegut i consagrat a nivell internacional. Ens presenta la seva proposta que ha fet col·laborativament amb diversos artistes. Diríem que un dels grans noms amb els que ha col·laborat és la Marina Abramovic, diríem la mare de la performance d'avui dia, i també amb Orlan. Diríem que aquestes són les dues grans figures amb les que ha col·laborat, però vaja, ell, la seva proposta, que trobo que és com a molt valenta, molt arriscada, és que fa de la seva vida la seva obra, no? I dins de la inauguració ell inclourà una peça que la farà en directe, que també forma part de la seva biografia i que no faré spoiler, però val molt, molt la pena que la vinguem a veure. Després també tenim artistes nostrats. Tenim el John.
Les que ens explicarà la Pilar, per cert, s'inauguren el proper dia 28 d'octubre i estaran fins al gener. Però sempre dic el mateix, no les espereu el darrer dia. I que després et poden fer spoiler. Clar, la Pilar ara s'han recordat i s'ha frenat, però és igual, després passaran les setmanes, la gent ho va visitant, i algú del teu cercle d'amistats o de família igual et diuen, escolta, allà a la Panera vaig anar a veure una història i t'ho expliquen tot. Doncs no, mira, aprofita i ves-hi abans.
Sí, exacte. Jo sempre recomano venir a les inauguracions perquè llavors teniu els artistes allà.
Clar.
I Panera és un espai suficientment assequible, petit, vull dir, de tamany, on després poder parlar amb l'artista, poder-t'hi acostar. De fet, a Abel Azcona ha estat... estarà inaugurant el Museu de la Censura, que obre Tacho Benet aquesta setmana a Barcelona, i també diverses de les seves peces estan allà exposades. I vull dir que és un artista que d'aquí 10 anys serà un imprescindible, no? I que tothom coneixerà el seu nom. Igual que en el seu moment ho van ser l'Albert Bayona o l'Ignasi Avellí, i en aquell moment era una aposta molt arriscada, que també feia Panera exposant-los, i ara ningú, nadie los tose, que diuen, doncs, no? Ningú posarà en dubte que són grans artistes.
Sempre podràs dir, escolta, el 2023 jo ja vaig visitar l'exposició.
Exacte, vaig estar a la inauguració i el vaig conèixer.
Avança't el temps.
Sí.
L'Abel Azcona, i tenim tres propostes més?
Sí, mira, tenim el John, que és membre Prometea, un artista, com us deia, no? Un artista d'aquí de Lleida, que dins d'un dels seus projectes sempre és molt reivindicatiu de l'ecologia, i aquest és el fil conductor que la curadora Gabriela Berti doncs ha volgut ressaltar. I després també tenim dins de l'espai Mini Panera a l'Elisa Monsó, que l'Elisa Monsó és una il·lustradora lleidatana que viu a Barcelona i bueno, que cura d'Elena Ayuso, que és Panera, personal Panera, diguéssim, doncs ella li ha fet la cura d'aquesta exposició.
Molt bé.
I després també tenim, doncs, dins del fons especialitzat de llibres d'artista i edicions especials, doncs també que fem una cosa especial per donar a conèixer doncs tot el fons de biblioteca de llibre d'artista que tenim dins l'exposició en línia, que també trobareu doncs això dins de la web de Panera, la podeu visitar a partir del dia 28 també online, aquesta.
Lapanera.cat, allí ho teniu tot, lapanera.cat, i a més des d'allí doncs podeu veure també les activitats, horaris i tota aquesta història. I regidora, acabarem amb música, amb un certamen que crec que ja fa dies que va sobrepassar les fronteres nacionals i quasi bé et diria europees, perquè és que a més a l'edició d'aquest any arriba, bueno, amb aquestes xifres que els humans ens agrada, xifres rodones, 30 anys, 30 edicions del Festival de Jazz de Lleida, del Jazz Tardoa.
Aquí, Ricard, a mi deixa'm que digui dos coses que jo crec que són molt importants, que una és que tenim un gran festival de jazz, o sigui, grans noms del jazz han passat per Lleida, i això és gràcies a que hi ha les persones de l'equip que fan que el Jazz Tardó sigui el que és, moltes vegades per amistat, fan que aquestes grans figures, mentre van a fer el seu tour per Europa, perquè la gran majoria d'elles són d'Estats Units, quan venen a Europa, fiquin Lleida.
Fan, o sigui, parada a Lleida.
Parada a Lleida. Que això jo crec que ho hem de celebrar. I l'altra, molt important també, és que hauríem de deixar de pensar que el jazz és una cosa elitista. O sigui, el jazz és per tothom, i de fet els orígens del jazz són molt humils. Ja es va començar els tuguris de Nova Orleans, aquella gent que havien deixat de ser esclaus o fills d'esclaus, o sigui, gent amb molt poques possibilitats, van començar tocant aquests tuguris i molts d'ells van acabar tocant en grans sales, no? I jo crec que hauríem de recordar això, que el jazz és aquesta música que molt mestissatge, doncs això, no? que ens hauria d'apropar a tots i que hauríem de deixar de tenir aquesta idea que el jazz
totalment
és una cosa per uns pocs.
Totalment d'acord, Pilar. A més, i ho diem sempre que podem, sempre dic el mateix, al final, tu prova-ho. Deixa't estar de perjudicis del que t'hagin dit, de si, ui, i així, que tu prova-ho. Ves amb un concert i escolta, ja està. Això és com el vi, bo o dolent. Tu prova'l, si t'agrada, doncs és bo per tu i ja s'ha acabat la història. Doncs el jazz ve a ser el mateix. Com sempre dic també, visitar la sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados amb un concert de música clàssica. No cal que siguis un músic ni un entès de la música clàssica, tu ves allà i emociona't. Doncs el jazz és exactament el mateix, per això coincideixo amb la regidora. 30 anys d'aquest festival de jazz tardor i 30 anys de parades de grans artistes a nivell internacional, posant Lleida al mapa del jazz mundial. És increïble. Vull dir, anem a celebrar-ho, aquesta trentena edició, que us ho diem amb temps, perquè ens n'hem d'anar ja al novembre, no?, per buscar aquests primers concerts.
Sí, vam fer el passat dia 15, vam fer la prèvia, diguéssim, al Castell del Remei, que va ser també molt bonic i molt reivindicatiu del que ha de ser maridatge, cultura i gastronomia, amb tas de vins del Castell del Remei, evidentment. I començarem el dia 3 amb Afro Blues, que també fan 25 anys, també van venir a tocar. Quan el Jazz Tardó tenia 5 anys, on venia a tocar l'Afro Blues, és bonic, doncs tenir aquest anclatge, no? I després, el dia següent, el dissabte, dia 4, i amb aquesta voluntat que dèiem, no?, de mostrar que el jazz és per tothom, i una mica amb aquesta voluntat de fer un guinyo a Nova Orleans, doncs fem fem una corrua de jazz que comença al Mercat Barris Nord, amb els Pixie Dixie, i que aniran, plantant tota aquesta...
S'aniran portant la música pels carrers
de
Lleida.
Sí.
Que bé.
Tant aquesta llavoreta perquè tothom ens entri el cuquet i tinguem ganes d'anar a veure el Jazz Tardó.
Us dono la web també, jazztardó.cat, i aquí entreu i trobareu tot. Això comença el 3, el que és la música, les actuacions, però vull dir que s'allarga, que n'hi ha moltes i que durarà doncs, fins al desembre. De fet, fins al 16 de desembre, on hi ha a l'Auditori Enric Granados la ponent Big Band, que serà la darrera. N'hi ha un munt d'actuacions, per tant, per això us ho dic, jazztardó.cat. Nosaltres ja sabeu que a l'Espai Groc n'anirem parlant, però que el 3 comença. I el dia 4, aquesta proposta, Cercavila, amb aquesta música pel carrer, que jo crec que pot ser força interessant. Doncs ja ho veieu, la tasca que es fa des de la Regidoria de Cultura i de Promoció de la Ciutat amb la Pilar Bosch al capdavant. És una tardor en la que ens hem deixat moltes coses, però que aquestes són les principals, i això ho trobeu doncs, a cultura.paeria.cat i allí teniu tota la informació. Pilar Bosch, regidora, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres el que fem ara és ens aturem minut i mig i la setmana de les activitats prèvies al Dia de la Seu Vella comença aquesta tarda i ho fa amb un dels nostres col·laboradors, amb el Ramon Drudis. Te'n parlo ara. Astronomia i Seu Vella.
Noche de Tommy Lee Jones.
Me he venido a traerte un regalito.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
US Marshals.
¡Baje de ahí, dése la vuelta!
y volar por los aires.
¿Te llamo en mal momento, Liam?
¡Eres un enfermo retorcido!
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche...
¿En la tele?
En 13.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Cope Lleida. I ara sí que ens acostarem a la una de la tarda i ho farem explicant-te que han començat ja, o que comencen avui, de fet, els actes de la Setmana Gran, jo li dic així, la Setmana Gran de la Seu Vella, que ja saps que culminaran diumenge amb el Dia de la Seu Vella d'aquest 2023, aquest diumenge 29 d'octubre. Tot això està organitzat per l'Associació Amics de la Seu Vella i abans d'arribar el diumenge, que és el dia gran per entendre'ns, doncs avui mateix, demà i dijous, hi ha uns actes previs a les tardes, a les 7 de la tarda, doncs per posar en context, moltes vegades el turó de la Seu Vella o la Seu Vella des d'altres punts de vista, doncs que ens poden donar aquesta amplitud per acabar de veure la importància del turó de la Seu Vella. Ho teniu tot a la web amicsseuvella.cat, amicsseuvella.cat, allí teniu a l'opció Dia Seu Vella tot el programa, que ja et dic que comença avui a les 7 de la tarda a la sala gran de la Canonja de la Seu Vella, on s'inaugurarà una mostra de l'obra de l'artista Fernando Barranco, i tot seguit, o sigui, a un quart de vuit, però escolta, si podeu anar a les 7, doncs millor, a un quart de vuit a la sala gran de la Canonja de la Seu Vella, amb entrada lliure i gratuïta, hi haurà la conferència del Ramon Drudis, que ja saps que és enginyer, divulgador de la ciència astronòmica i col·laborador d'aquesta casa. Ramon Drudis, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard.
Molt bé. Escolta, avui no anem a parlar d'astronomia, o sí, no?
Sí, avui parlem d'astronomia, sí. Aquesta tarda, també d'astronomia, bueno, però ens respecte al nostre monument més creuat, no?
La teva conferència porta per títol El temple de la Seu Vella de Lleida, darreres descobertes astronòmiques. Escolta, com caram estàs lligant la Seu Vella i l'astronomia? Com se't va ocórrer i què vas anar trobant?
Bueno, mira, doncs farem avui, aquesta tarda, com veus tu molt bé, a partir de les 7 i quart, no? Un quart de vuit, un passeig doncs, per la història astronòmica de la nostra primera catedral, no? De la Seu Vella, escrita en pedra, no? I que doncs, abraçarà els 75 anys compresos des de la posada de la primera pedra, un 22 de juliol del 1203, doncs, fins a la seva consagració del temple, no? Un 31 d'octubre de 1278. Durant tots aquests anys, lògicament, el temple es van fer moltes coses, es va fer pràcticament tota l'obra, encara que no estava acabada, quan se va fer la consagració, però bueno, a mi em va portar de que el primer arquitecte i mestre d'obres, el Pere de Coma, de la nostra catedral, doncs és possible que posés astronomia dins del temple, no? Uh-huh. I aquí va començar el tema i, malgrat que jo li vaig fer moltes preguntes, ell no me'n va respondre cap, no?
Ah, vale. Ho vas haver de buscar tot.
I vaig intuir que el que em volia dir és que s'ha respectat a dins de la pròpia catedral els arxius que teníem aquí a Lleida, i això és el que vaig fer, no? Vaig anar per tots els arxius buscant informació sobre ell mateix, sobre el Pere de Coma, també, i ja està, pues, li fem moltes visites a dins del temple. Eh? Estic parlant sempre de l'Església, eh? No, no de l'exterior, sinó de l'Església. I, per tant, a partir d'aquí, pues, vaig començar per intentar esbrinar, tot són preguntes, no?, que intentarem respondre-les aquesta tarda. Per què es va orientar, per què té aquesta direcció nord-est, l'eix central de l'Església, no?, i no és tan estricte est-oest, de forma que la llum solar, doncs, de matinada, il·luminés l'altar major del presbiteri, segons deia, doncs, el Concili Nicea de l'any 325. Totes les catedrals se muntaven així, no? Per què la nostra no, no? Això li donarem també resposta. També ens donarem resposta de per què parlarem de la proporció àurea a dins de la Seu Vella. Què té que veure aquesta proporció àurea dins de la planta de la nostra primera catedral, no? De quina forma hi és, explicarem el per què. Tot això és una gran descoberta, no? I després també, doncs, parlarem dels capitells. Eh? Els capitells és el que jo m'estimo més, d'alguna forma, de la nostra primera catedral, no? Aquests suports, quan dic capitells, vull dir aquests suports doncs, escultòrics amb els quals es concentren les imatges, no? I que la presència d'iconografia de les quals responen a convencions establertes. En cas de l'Església de la Seu Vella hi ha 194 capitells.
Caram.
194, eh, Ricard?
Te'ls has mirat un per un?
Un per un, no solament un per un, sinó que he fet fotos ampliades de cada un, no? Vale. De cadascun, eh? I que tenen diferents tipus de decoració, no? Hi ha molts motius, motius vegetals, escenes de l'Antic i Nou Testament, també hi ha bestiaris, escenes de sants, lluites d'homes en animals i escenes profanes, no? Però nosaltres parlarem allà avui, no de tots, perquè no donaria temps tota la setmana dels actes de la Seu Vella, però sí que parlem de quatre, eh? Quatre que estan vinculats, doncs, d'alguna forma, amb l'astronomia. Un és la Roda de l'Atlant, que és una estrella pitagòrica, explicarem el per què, què és el que passa en aquesta Roda de l'Atlant, un capitell fantàstic, que no és, jo no l'he vist mai més en cap lloc, no?, d'Espanya. També estudiarem el capitell del sector nord de la capçalera, el que està fins a la dreta del sepulcre o cera del rei d'Aragó, Alfons el Benigne, no? A la part de dalt, si mirem, hi ha una persona nua que li ataca un lleó per darrere, no? Nosaltres ho vincularem això amb una cosa que pot semblar diversemblant, que és la Via Làctea, no? I podem dir que a la nostra catedral tenim la Via Làctea. De quina forma? Doncs ho explicarem, no? I també explicarem dos dels capitells de l'Epifania que hi ha, no? I això serà molt xulo també, de que les persones que vinguin puguin entendre que aquests capitells tenen estrelles i en algun hi ha alguna cosa més.
Pues ja veieu que l'astronomia ben lligada a la Seu Vella, amb aquests quatre capitells concrets que ha trobat el Ramon Drudis i que ha estat estudiant i que ens els explicarà, així com bé deies al principi, doncs, l'orientació de la catedral de la Seu Vella, perquè està d'aquesta manera i no d'una altra, i d'altres històries. Escolta, Ramon, quantes hores t'hi has passat mirant cap dalt?
Doncs no són hores, Ricard, són anys. Jo diria que són pues, una dotzena d'anys investigant, esbrinant per arxius de Quilleira, també tancat a dins a l'església, no? Sol i investigant les pedres, no?
Clar, déu-n'hi-do. Doncs escolteu, tot aquest temps que el Ramon Drudis s'ha estat investigant i que suposo que segueix encara buscant coses, ens ho ha condensat i aquesta tarda, a un quart de vuit del vespre, a la Sala Gran de la Canonja de la Seu Vella, amb entrada lliure i gratuïta, ens posarà el dia i ens explicarà tot el que ha descobert. O sigui, ell ens ha fet la feina, per entendre'ns. Ramon, escolta, un plaer que estiguis dins dels actes dels Amics de la Seu Vella i, escolta, amb ganes d'escoltar-te aquesta tarda. Gràcies.
I jo amb ganes d'explicar-ho, Fins a la tarda. Adéu-siau.
Gràcies, Ramon. A més, aquesta tasca d'investigació que li ha servit també perquè el dia 27, que és divendres, que es fan els guardons de la Seu Vella, que ho otorga l'Associació Amics de la Seu Vella, doncs tota aquesta investigació li ha valgut per tenir una distinció individual aquest 2023 per la elaboració de vídeos divulgatius sobre astronomia i la Seu Vella. De fet, el que ens explicarà aquesta tarda. I ara sí, que ens acostem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, uns minuts i després hi tornem. Al migdia de Cope Lleida, és dimarts, per tant estarà amb nosaltres el sommelier Felip Urbano per parlar de la gastronomia i a partir de 2:15, ja saps, la tertúlia dels polítics aquí, a Cope Lleida.
Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ni el conflicto en Oriente Próximo ni la guerra de Ucrania, el mundo se ha parado esta mañana cuando hemos conocido el inesperado, sorprendente, increíble acuerdo in extremis entre el Partido Socialista y Sumar después de una durísima, pero durísima negociación. España había contenido el aliento en los últimos días, pero bueno, ya podemos respirar tranquilos. Entiéndase la ironía porque... ¿qué te voy a contar? Este acuerdo entre PSOE y Sumar estaba más que cantado desde el mismo día de las elecciones y el resto, bueno, pues el resto ha sido una escenificación con un anuncio sobre la reducción de horas laborales sin explicar realmente mucho más. Enseguida vamos a ver qué han explicado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pero aquí la negociación de verdad sigue siendo la de Puigdemont. Mientras tanto, la España del día a día pues tiene otros problemas. Algo se mueve a la baja en el mercado de la vivienda y según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, hoy sabemos que la compraventa de casas volvió a caer en agosto un 14% y suma ya 7 meses a la baja. Esto es una media, porque lo llamativo es que la compraventa se ha desplomado sobre todo en Baleares casi un 40%, en Canarias más de un 25% y en Madrid ha caído un 23%. Bueno, ya sabemos que esta caída progresiva se debe principalmente al encarecimiento del Euribor y de ahí viene la subida de los intereses de las hipotecas. Cuesta bastante más pagarlas cada mes. El Banco de España acaba de sacar un informe en el que evidencia lo obvio, que las entidades financieras siguen endureciendo las condiciones del crédito. En resumen, que si hay alguien que quería comprarse una casa, ahora mismo se puede estar pensando en dejarlo para otro momento. En esto es sentido común. Lo que también llama la atención es que a pesar del frenazo, el precio de la vivienda se resiste a bajar a la misma velocidad. Sí es verdad que se nota un ajuste, pero no va en paralelo a la caída de la compraventa. También parece de sentido común que en circunstancias normales un vendedor no quiera perder dinero y aguante todo lo que pueda lo máximo posible sin bajar el precio de su vivienda. En este escenario hay un grupo de personas a las que se les complica el panorama. Aquellas que no tienen casa en propiedad y la están buscando. Por ejemplo, una pareja joven que acaba de casarse. Una opción es esperar a tiempos o intereses mejores y, mientras tanto, empezar ese proyecto de vida buscando un alquiler. Esto también es de sentido común. Pues fíjate en este dato. Según la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, el número de personas que buscan una vivienda de alquiler ha crecido un 11%. ¿Cuál es el problema? Que la oferta de pisos para alquilar se ha desplomado un 30%. Hay muchos menos, principalmente en las grandes ciudades, y esto no es de sentido común. Se debe a la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda, que impone límites y condiciones al precio del alquiler. El efecto ha sido que muchos propietarios han decidido salirse del mercado, vender o comenzar a alquilar para corta estancia, tipo apartamentos turísticos. Resulta paradójico, pero es así. El mundo de la vivienda está en una coctelera, agitado y enfriándose. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Sí, Pilar, vamos a hablar de los de dineros. Lo primero, lo que es ya todo un clásico, nuevo récord de gasto en pensiones. En octubre se volvió a superar ese umbral de los 12.000 millones de euros de gasto. Es casi un 11% más que en el mismo mes del año 2022. Letonia y Lituania se oponen a que la Unión Europea reconozca al catalán, gallego y euskera como lenguas oficiales de la Unión, tal y como exige Junts para investir a Pedro Sánchez. Así se lo han trasladado este martes al gobierno español en el Consejo Consejo de Asuntos Generales. Se volverá a abordar toda esta cuestión en la reunión del próximo 15 de noviembre, que será 11 días antes, más o menos, de que termine el plazo para evitar la repetición de elecciones en España. Para ser aprobado, necesita unanimidad de los 27 Estados miembros, y por ahora ya ves que no la hay. Y se eleva a más de 5.300 los palestinos muertos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza. En el día número 18 de guerra entre el ejército israelí y los terroristas de Hamas, el presidente francés se ha reunido también en Jerusalén con el primer ministro Netanyahu, al que ha pedido frenar la escalada de violencia y priorizar la liberación de los aproximadamente 200 rehenes. Y el sínodo que se celebra en el Vaticano entra ya en la recta final con la lectura de una carta al pueblo de Dios que se publicará este miércoles. Mientras tanto, el documento síntesis de esta primera fase del sínodo, que concluirá en octubre del próximo año, será votado y después presentado a los medios de comunicación en la jornada del próximo sábado.
Y José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jornada de Champions para Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad.
Es la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid juega en Portugal, en Braga, contra el Sporting de Braga. Noticias de este partido, Miguel Ángel Díaz.
Con lluvia y viento en la ciudad portuguesa va a introducir rotaciones Ancelotti, Nacho, Fran García, Modric, Camavinga y José Lu pueden tener cabida en el once inicial. Pita el inglés Michael Oliver. Florentino no va a estar en el partido, aunque sí tiene previsto estar en Barcelona el próximo sábado. Habrá 2.000 aficionados madridistas en un estadio sin fondos construido al lado de una cantera.
A las 9 es el partido y es ahora Sevilla-Arsenal y Benfica-Real Sociedad. Mañana juega el Atlético contra el Celtic en Glasgow y el Barcelona recibe al Shakhtar. A esta hora habla Xavi y tenemos lista de convocados, Joan Bajori.
20 convocados, no recupera Xavi a ninguno de los lesionados. Hay que añadir la baja de Gavi por sanción. Hay 12 jugadores del primer equipo y 8 del filial. Han sido inscritos para la competición Marc Guiu y Héctor Ford, que están en la convocatoria. Hay lista, atención, también para el Mundial Sub-17 de Indonesia. La concentración arranca el domingo con 8 canteranos del Barça. Algunos, como el propio Marc Guiu, Héctor Ford, Pau Primo, Cubarsí, han entrado en las listas de Xavi últimamente. No está en esa lista Lamine Yamal.
El director de fútbol de la selección, Albert Luque, ha declarado por videoconferencia en el caso Rubén. Ha reconocido que trató de hablar con Jenny Hermoso en Ibiza, pero que no la presionó. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30.
Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Pràcticament 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda. Comencem el migdia a COPE Lleida i ho fem en un dimarts, dia 24 d'octubre. I a hores d'ara doncs, hi ha aproximadament uns 19 graus a la ciutat de Lleida, amb aquest ambient doncs, de tardor. Hi ha hagut pluges aquesta passada nit, extremadament mínimes a la plana de Lleida, i una mica més abundants, però res de l'altre món, cap a la muntanya. Però que si ho sumem a les dels darrers dies, doncs fan que almenys en aquest període de 4-5 dies doncs puguem parlar de recuperació de la normalitat d'una tardor. El problema és que els embassaments no estaven al nivell que havien d'estar amb una tardor normal, amb el qual, sí, veiem que ha plogut, tenim la sensació de que, escolta, mira, que recuperem les pluges, però quan ens diuen quin és el nivell dels embassaments catalans, veiem que estem extremadament, extremadament per sota del que hauríem d'estar. Mira, parlant ja de meteorologia, doncs marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè a curt termini anem a veure què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui, en general, remeten les pluges i queda cel poc ennuvolat. Les temperatures baixen i deixen 20 graus a Lleida i el vent és fluix a moderat. De component oest, demà al Pirineu predominarà el cel ennuvolat amb probabilitat de precipitacions febles. A la tarda i a la resta tindrem intervals ennuvolats. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament o es mantindran sense canvis amb 11 graus a Lleida i les màximes pujaran lleugerament o es mantindran sense canvis. Marcaran 22 graus a Lleida, 19 a la Seu d'Urgell i 18 graus a Viella. També es farem gelades febles a punts del Pirineu i vent fluix a moderat de component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 9 minuts per sobre de la una, el que fem és fer una pausa i de seguida parlem amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, a veure cap a on viatgem i de quin món de la gastronomia parlem avui, perquè ja saps com el Felip ens estem fent un far de viatjar i de buscar doncs, propostes gastronòmiques diferents. Aquí la gràcia de tot és conèixer les persones i la història que hi ha darrere de cada projecte. Per tant, Felip Urbano, gastronomia, i recorda, a 2:15 tenim la tertúlia dels polítics.
COPE Lleida. Estàs informat.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Es que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de pésames.
Ay, ¿cómo era?
Brian de Justo.
Ay, Dios mío.
El ministro inglés de chistes.
Espera.
Arnold Gracias.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿BPEAR es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
COPE Lleida.
Ja sabeu que en aquesta hora toca el tema de la gastronomia. Ens ajudarà a arribar a 2:15 amb el nostre sommelier, el nostre copilot, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal? Com estàs?
Vinga, que anem a parlar avui d'un tema que t'agrada. Vaja.
Bueno, sempre intentem...
Bueno, tots t'agraden. Tots t'agraden.
Sí, sí, però, bueno, però saps que si parlem de saques, que és superdifícil trobar gent... que ens parli de saques i fer històries, doncs, bueno, avui...
Però tu els trobes.
Tenim a l'Elvira.
Però tu els trobes. Diu, costa de trobar persones, sí, però tu els trobes, eh?
Sí, però cada cop són menys, eh? Al final, sort que s'acaba l'any i mira, de cara l'any que ve ja buscarem, no? Però és difícil, bueno, és difícil.
Però tu els trobes. Parlem avui amb la Elvira Aldaz. Elvira, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tu eres saque sommelier.
Sí, sí, sí.
Dice Felip, porque yo el saque, la verdad, no lo conocía y empezamos a conocerlo, a hablar con personas que se dedican pues a divulgarlo, a servirlo, a crearlo, etcétera, y poco a poco sabemos un poco más del saque, pero dice Felip que no es que cada vez seáis más, sino que cada vez le cuesta más encontrar a más gente.
Sí, la verdad es que no hay muchos profesionales de saque todavía en España, pero yo creo que eso va a cambiar pronto. Sí.
¿Sí?
Sí, cada vez será más importante. Ya en Francia los sumilleres de vino tienen obligatoria la asignatura de saque.
Ah, vaya.
Eso va a llegar pronto aquí, yo creo también.
Pues mira.
Sí, pero piensa que los que tenemos o los que estamos en España han pasado todos por el programa
el año que viene tendremos que darle caña, porque si no, tendremos que volver a repetir entrevistas, ¿eh?
Bueno, pues nada, se repiten, pero yo creo que el año que viene habrá muchos más profesionales, yo creo, en el sector. Poco a poco habrá más. ¿Sí?
Bueno. Elvira, ¿qué es para ti el saque? ¿Cómo entró en tu vida?
Pues el saque entró en mi vida casualmente a través de la gastronomía y de los destilados, curiosamente, porque a mí me gustaba mucho Japón de toda la vida, la gastronomía, la cultura, y como cuando yo trabajaba en publicidad, cuando me hice freelance y empecé a tener más tiempo y a poder dedicar tiempo a mis pasiones, empecé a estudiar sobre destilados y empecé a escribir sobre destilados, a dar formaciones, soy profesora del Wine Set 2 de destilados. Y como me gustaba tanto el sake, me gustaba tanto Japón y no me gusta el vino, debo decir, me gustaba encontrar, quería encontrar un sustituto, una alternativa al vino que pudiera yo tomar durante la comida y que potenciara los sabores de la comida. Y de esa manera llegué al sake, un poco por la confluencia entre mi pasión por la gastronomía japonesa y mi pasión por las bebidas, llegué al sake. Y el sake, como bien sabéis vosotros ya con todas las entrevistas que habéis hecho, es un poco una incógnita. Y era una incógnita que yo necesitaba despejar de alguna manera. Es una vida bastante difícil de entender al principio y por eso empecé ya en una espiral de formación. Empecé en 2019 a tomármelo en serio y hasta hoy.
Bueno, la verdad es que vamos a ir un poco más atrás, porque decías que te dedicabas al mundo de la publicidad, de la comunicación. Oye, tú de pequeña, ¿qué es lo que querías estudiar? ¿Qué es lo que querías ser de mayor?
Pues yo de pequeña quise hacer muchas cosas que fui descartando,
bueno, pero como al final, todos.
Como todos los niños,
claro.
Pero al final quería dedicarme a escribir. O sea, me gustaba mucho escribir, creo que no se me daba mal y quería dedicarme a escribir, pero me daba cuenta que ser escritor o ser guionista, que también es algo que me planteé, era una profesión muy complicada. Entonces fui pensando y al final, ya en segundo de BUP, dije, yo creo que voy a estudiar publicidad. Todos veíamos entonces Melrose Place y eso me dio la idea de quizás estudiar publicidad. Y eso hice, estudié publicidad en la Complutense de Madrid y empecé a trabajar en publicidad y de hecho sigo trabajando en publicidad. Pero, trabajo ahora como freelance.
Pero el tema gastronómico en casa no lo has visto.
Qué va. En mi casa nunca nadie ha sido hostelero, no tengo ninguna tradición de hostelería ni nada. Y de hecho yo nunca he trabajado en un bar ni en un restaurante. Pero sin embargo, como soy un poco friki de las cosas que me gustan mucho, pues empecé a estudiar y a golpe de hincar codos, digamos, me convertí un poco en una referencia en el sector y es un poco lo que estoy haciendo ahora, dando formaciones de destilados y empezar ahora a dar formaciones de sake también y de shochu.
Fíjate que tu historia es paralela a otras que ya hemos oído aquí de gente que también se ha interesado por el sake y que empezó por, oye, a mí es que la cultura japonesa, es que a mí Japón, es que a mí me tiraba mucho y tal, y de ahí, aparte de otras historias, acabé conociendo y explicando el sake.
Sí, es que al final, como os decía, el sake es como una especie de enigma muy desconocido, sobre todo para los occidentales, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Es un mundo muy desconocido y muy complejo y que te va atrapando poco a poco porque te vas enganchando en las historias, en los diferentes sabores, en las sutilezas. Y un poco es como el reverso del vino, ¿no? El vino al final, siempre decimos que el vino es una bebida que quiere llamar la atención, ¿no? Y que tiene sabores muy potentes, astringencias, acideces. El sake es todo lo contrario. Es como un ninja. Es algo que está ahí con sutilezas y que tienes que aprender a conectar con tu paladar para poder detectar todas esas sutilezas. Yo, por ejemplo, me estoy volviendo una absoluta loca de la textura. Me encanta analizar las texturas de los diferentes sakes. Entonces, ese tipo de cosas te conectan otra vez con el sabor a un nivel mucho más sutil, ¿no? Y fíjate yo que bebo destilados, bebo whisky, bebo ron de 60 grados. Y sin embargo, el sake me sirve un poco para conectar con el paladar a un nivel mucho más sutil.
El sake quizá es uno de pocos productos gastronómicos que viene íntimamente ligado a la cultura de donde procede. Es decir, al final, no sé qué pasa que la gente que acabáis estudiando y conociendo el sake, también no lo podéis desligar de la cultura japonesa.
Sí, es verdad, pero yo creo que casi todas las bebidas. Yo al final, como doy formación de todo, al final todas las bebidas se anclan de alguna manera en la cultura y en la historia de cada país de origen, digamos.
Claro, todas aparecen por algo en un momento concreto y por unas necesidades.
Claro, aparecen porque tienen una materia prima concreta, tienen unos sistemas o de destilación o de fermentación concretos. En cada país aparece levaduras especiales, aparecen materias primas que se tienen o carencias de materias primas que hacen que surjan otras. Al final, toda la historia de las bebidas está muy, muy ligada a la cultura, a la historia y a la gastronomía de cada país. Y, por supuesto, el sake está muchísimo porque Japón ha estado mucho tiempo cerrado en sí mismo. Uh-huh. Incluso ahora que está completamente abierto al mundo, todavía es uno de los países que mantiene de alguna manera su manera de ser y sus tradiciones de una forma bastante pura.
Claro.
Y eso es muy, muy interesante.
Oye, ya lo sé que esto tardas semanas o meses en explicarlo, pero el sake, ¿dónde y cómo aparece? Así
pues
muy
el
rápido.
Sake, claro, el sake tiene una historia milenaria, pero es curioso, a mí me gusta una cosa muy curiosa, que es que el sake desde en los últimos 40 años ha cogido una velocidad de cambio brutal. O sea, el ginjo y los daiginjos, que son los sakes más pulidos y más aromáticos, surgieron hace 40 años, uh-huh. que no es tanto, cuando es una bebida milenaria y una bebida que quizás podemos decir que tiene 1000 años en la forma en la que la conocemos actualmente, ¿no? Empezó en los templos, obviamente. Era una bebida, como todas las bebidas alcohólicas, la gente se emborrachaba y pensaba que con eso conectaba con los dioses. Entonces, la bebida alcohólica estaba restringida a los monjes, a la gente religiosa, y aquí no es una excepción también. Y eso poco a poco pasó pues, a la nobleza y se fue refinando. Pero es curioso cómo de en 40 años hacia aquí el sake ha cambiado absolutamente, tecnológicamente, pero también tradicionalmente, con la aparición eso de los pulidos muy altos, de la refrigeración. Ha cogido una evolución grandísima y ahora estamos viviendo una revolución en la que están surgiendo denominaciones de origen que antes no existían, uh-huh. está surgiendo una mayor acidificación de los sakes para acercarlos al paladar occidental, o sea que estamos viviendo los blends, bueno, estamos viviendo una revolución, todavía no hemos subido y ya estamos en marcha, el tren está en marcha.
Bueno, oye, ¿en Japón podríamos decir que hay sake en todas las casas?
No, en absoluto, pero pasa como un poco como en España con el Jerez, ¿no? Yo siempre lo equiparo un poco, o sea, es como la bebida más diferente que tenemos, más apreciada en el extranjero y, sin embargo, se consume muy poco, en realidad. Yo creo que en Japón pasa un poco lo mismo. El sake se ha visto durante mucho tiempo como una bebida de gente mayor, una bebida que no interesaba siempre lo extranjero. Entonces se bebía whisky, se bebía vino extranjero, vino francés, vino italiano, vino español. Y el sake se quedó un poco apartado. De hecho, yo cuando estuve allí a principios de este año me sorprendió la cantidad de gente que bebe shochu, sin embargo, que es el destilado. La gente en los bares, en las izakayas, que son como nuestros baretos, la gente toma cerveza y toma shochu con soda o con té. Y nadie bebe, o muy poca gente bebe sake. Y en cambio el sake se bebe en bares más especializados, ¿no? Como aquí bares de vinos. Uh-huh, eso es curioso que
sí.
Se vea tan poco.
Sí, sí, sí. Oye, te iba a preguntar, pero ya me lo has respondido, si habías estado en Japón o tenías la asignatura pendiente.
Sí, sí, sí. Ya había estado como turista y claro, maravilla. O sea, cuando volví, estuve en 2009 además, cuando volví estaba deseando, cuando estaba aterrizó el avión ya estaba deseando darme la vuelta y volver para allá. Pero fue este año que tuve la suerte absoluta de que me eligieran en el JSS, que es la Japan Sake and Shochu Association de Japón, para ser una de las 12 personas que eligen cada año ellos para formarles allí en Tokio. Entonces, yo eché la carta de motivación sin muchas expectativas, porque además hacía 3 años que no lo hacían y pensé que era dificilísimo. De hecho, se presentaron 70 personas, una cosa así de todo el mundo, y nada, y me eligieron. Con lo cual aproveché para hacer otro curso también muy prestigioso, el de John Gardner, que coincidía en fechas, así que me fui casi un mes y hice un intensivo de sake y de shochu impresionante.
¿Y de japonés?
No, japonés nada, solo sé las palabras de sake y bastante,
o sea,
porque es muy difícil.
Vale, no te lo iba a decir porque hemos conocido gente que le ha costado años y años de empezar a defenderse un poco con el japonés. ¿Se puede viajar a Japón y disfrutar de la cultura japonesa con inglés y castellano?
Sí, absolutamente, absolutamente. Además, los japoneses, bueno, como ya lo habréis visto en las entrevistas y demás, son gente amabilísima y son gente que hace lo que sea por ayudarte. Entonces, aunque no hablen inglés, tú te enteras. Tú te entiendes con gestos, además ahora con el Google Translator. O sea, yo he ido a bares de sake, claro. La gente del bar, los compañeros, la gente de la barra, me quería preguntar qué hacía una chica sola, extranjera, en un sake bar sola y que no sé qué, y por qué pedía sake y tal, y me lo preguntaban con el Google Translator, me enseñaban la pantalla del móvil.
Imagínate.
O sea, que ya con eso te puedes comunicar con cualquiera.
Muy bien. Felipe Urbano, no sé si haciendo ya la maleta para irte a Japón o no.
Bueno, yo hace ya, creo que desde que empecé a estudiar saque, que llevo haciendo la maleta y no me voy.
No, te lo digo porque sé que Felip tiene muchas ganas también, lo que pasa que es un viaje costoso y complicado, pero tiene. ¿Tú, Felip, te gustaría ir a Japón?
Sí, no, está claro que a mí siempre me ha gustado mucho la cultura asiática, de hecho estoy estudiando chino ahora también, entonces es algo que tengo pendiente, sobre todo por el tema del saque, evidentemente, pero no solo hay cosas en Japón que me atraen también mucho más que no solo la bebida, pero está claro que me gustaría ir por el tema del saque, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo vas dejando y al final, pues bueno, tendré que hacer como Elvira, ¿no? Liarme la manta a la cabeza, un avión y un mes, claro. Y luego ya veremos a ver qué pasa.
Claro.
Pero bueno, en principio seguimos dándole caña aquí al Wineset para intentar volver a hacer cosas en Barcelona con el saque, pero es complicado, pero bueno, en principio intentaremos, los pocos que somos, seguir divulgando la cultura del saque.
Felip Urbano y Elvira, mira, os lo pregunto a los dos, el saque en Japón se usaba no para acompañar las comidas, para finalizarlas o para beberlo solo, o sí para acompañar las comidas.
¿Contesto yo?
Bueno, es que el saque perdona, Elvira, no, es lo que decía Elvira, si es que se utilizaba en fiestas o los monjes, no había. También hay que decir que el saque viene de China, originariamente, entonces, pero no se utilizaba, quizás ahora sí que lo pueden utilizar un poco más, pero antiguamente no se utilizaba en esas.
Elvira nos ha explicado, yo creo que además en Europa ha pasado algo similar, cómo surgió, pero después ya, cuando se instala en las casas o es asequible a mayor, un tanto por ciento mayor de la población, ¿cómo se usaba el sake y si ha cambiado esto con los años? Es decir, ¿se usaba solo, oye, los domingos, oye, a mediodía, o ya se usaba durante la comida?
Yo creo que es una bebida del día a día, absolutamente. De hecho, venden muchísimas latitas en los combinis que te puedes llevar a tu casa. O sea, hay millones de formatos. O sea, yo creo que el sake es una bebida que nace para acompañar la comida. Y el hecho de que tenga tanta cantidad de ácido glutámico, que al final es glutamato, es algo que potencia la comida, está pensado, o sea, está creado para acompañar las comidas totalmente. Vale. Y es por eso que los sakes regionales no están pensados para maridar, pero maridan de forma natural con la comida regional. O sea, tenemos en las montañas, la gente no tiene acceso a pescado fresco y toma encurtidos y toma verduras avinagradas. Y entonces el sake allí de forma natural tiene muchísimo más cuerpo, muchísima más acidez. Sin embargo, los sakes de la costa, donde la gente toma más pescado, son mucho más ligeros. O sea, que de forma natural maridan con la comida. Y para mí el sake es una bebida de comida y de comida.
Elvira Aldaz, que no te lo he preguntado, ¿dónde te podemos encontrar o seguir en internet?
Pues sobre todo Instagram en @maldaz, acabado en Z.
¿Maldaz?
Porque es mi reverso tenebroso, vale. Yo soy Aldaz y en internet soy Maldaz.
Vale, claro.
Maldaz con Z, fue una broma que surgió en la universidad y ya me apropié el nombre y en este sector me conoce todo el mundo como Maldaz.
Qué bueno.
Y luego soy muy buena, pero es un nombre que se le queda a todo el mundo.
Muy bien.
Así que sí, podéis encontrarme ahí. Luego tengo un blog que es Un poco de maldad,
claro.
O sea que sí. Sobre todo en Instagram, ahí iré también posteando todas las formaciones que voy a hacer en Madrid y algunas por España. Voy a hacer una pequeña girita de ponencias por España también sobre sake. Así que nada, ahí estará toda la información.
Oye, es buenísimo el nombre, ¿eh? Claro, es Elvira Aldaz. Pues nada, le metemos una M delante y ya está.
Y venga,
maldad.
Maldad.
Pues la podéis seguir ahí, ¿eh? Mira, yo estoy en la página web y desde ahí tenéis salida a todas las redes sociales. www.unpocodemaldaz.com. Maldad terminado con Z, un poco de maldad todo junto.com, que es fácil de recordar, la verdad es que sí. Elvira, que ha sido un placer conocerte.
Un placer.
¿Tienes fecha para volver a Japón?
Pues ojalá cuanto antes, porque la verdad es que
avísame,
me gustaría... Te llevo la maleta.
Claro,
te llevo la maleta.
Sí, avísame.
Quedamos en eso. A mí me gustaría viajar al sur de Japón. Ajá. Para ir a las destilerías de Sochu, que también es otro de mis... de mis pasiones.
Muy bien. Pues Elvira Aldaz es saque sommelier y divulgadora y comunicadora, y ya lo veis, ya casi una experta en saque, sobre todo para nosotros, para explicarlo fuera de Japón, que yo creo que eso también es importante para ellos, que haya mucha gente fuera que lo pueda explicar y que el resto lo podamos ir comprendiendo. Elvira, un abrazo muy grande, que te vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias por recibirme.
Felip Urbano, te has de preparar bé, per anar cap a Japó.
Bueno, al final, que això, l'any que ve hem de fer alguna cosa.
Ja l'any que ve.
Si...
Quan estiguis allà fem connexió, sí.
Home, i tant. No ho dubtis.
Molt bé, Felip, papa, una abraçada.
Cuida't, una abraçada.
I ens plantarem amb 30 segons a dos quarts, fem una pausa i a punt la nostra tertúlia dels polítics.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Cope Lleida.
Doncs apa, que ens acostarem ja a les 2 de la tarda, una mica per sobre dels 19 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, dimarts 24 d'octubre del 2023. Comencem la nostra tertúlia dels polítics, des de Junts per Cat excusen la seva presència, però per la resta doncs, estem ben representats. Tenim el Xavi Blanco avui a través de línia telefònica. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bueno, la Carme Valls ha agafat... té un problema de veu, que veus, arriba a la tardor i comencem a tenir aquests problemes i Xavi t'ha tocat avui, ja?
Exacte, sí, aquests dies, al·lèrgies, canvis de temperatures...
Canvis
i tal,
de temperatures, sí, sí.
Al final passen factura... Hem de menjar bé, vitamina C, molta fruita i cuidar-nos molt.
Però això ho havíem d'haver començat fa dies, eh? No ara de cop, però evidentment que ajuda, eh? Des dels estudis tenim el Xavi Palau del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Nosaltres també de Vox, el Josep Roca. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Xavi Estrada, d'Esquerra. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Laura Vergés, del Comú de Lleida. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El Xavi Estrada, que també té la veu...
També.
De tardor.
Aquests canvis climàtics i de temperatura, sí, ens comencen a afectar.
A veure, ara ho dèiem en broma, però és que fa 2 setmanes estàvem a 30 graus. a 30 graus, 30, 31, 32. Fa dos setmanes només, l'altre dia vam baixar a 7 graus de mínima. És que clar, és que és normal. És que és normal. Anem a parlar de... No sé de què voleu parlar, sempre us ho pregunto, si no jo us trec el tema, vull dir que...
Bueno, tu pots escollir, tu, no hi ha problema.
Doncs escolta, mira, si us sembla, parlem del tema de la mesquita, que és un tema que fa unes quantes setmanes l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va estar aquí en aquests estudis per l'entrevista mensual, i és un tema en el que ens va dir que estava pràcticament decidit el lloc, que només estàvem a falta d'un informe i que era imminent. Recordem que per allí al mig va haver doncs, aquelles històries de espera, que els traslladem aquí, no, que aquí al final no es pot, els tornem a portar cap a un altre lloc i anem movent a la gent de lloc. Però han passat tres setmanes i almenys que jo sàpigui no hi ha notícies. No sé si Xavi Blanco, si coneixes el tema i ens pots dir alguna cosa, com està el tema?
Doncs sí, el tema està al caure, falta acabar de tindre totes les dades. Com ja sabeu, és un espai que congrega molta gent, llavors s'ha de tindre molt clar els temes de la mobilitat, molts temes en tindre en compte per poder-ho portar endavant. Llavors jo sé que el Carlos en Juanes, que és el responsable, ja té quasi a tocar la solució del tema.
Val. No podem filtrar res de moment tampoc, no?
No ho sé perquè jo no tinc la dada, però sé que a les reunions ja s'ha parlat de que quasi ja està trobada la solució, de que ja hi ha l'espai, que falta acabar de tancar doncs els permisos permanents per poder-ho fer així.
Mm-hmm. Bueno, ens diu el Javi que tenen quasi tancada la solució. Bueno, la solució, ell creu que és la solució, ho haurem de parlar entre tots perquè s'ha de trobar una ubicació... Ja que els teníem aquí, jo sóc dels que pense que aquí hi ha un xoc de cultures que no és compatible amb la nostra cultura, però ja que els tenim aquí, ja que en molts casos hi ha gent que no respecten, hi ha casos de tema d'islamisme radical, que són gent que haurien d'estar deportats, ja que els tenim aquí, doncs anem a buscar una ubicació òptima, anem a treure'ls del casc urbà, perquè no poden estar al casc urbà. Estem parlant de més de 1.000 o més persones que van a resar. Ja portem, tenim un govern municipal que va amb bandazos, no? Es permet que es resi allí al marge del riu, s'aixeca acte, no s'actua en contundència, després se'ls ofereix el pavelló Agnès Gregori, després resulta que no poden estar allí, després els tornen a oferir el marge del riu. S'estan fent les coses molt malament, s'ha d'actuar amb fermesa i s'ha de buscar licitar un solar amb una ubicació òptima. No ens equivoquem, perquè hi ha una preocupació important per part dels ciutadans de Lleida.
Xavi Palau.
D'entrada vull denunciar lamentable improvisació del govern de la Paeria en tot allò que fa referència amb el model d'inclusió a la ciutat de Lleida. Estem a l'expectativa sobre molts anuncis per part del govern municipal i per tant la regidoria del senyor Juanes, en què la improvisació es caracteritza doncs, principalment per generar una sensació d'incertesa important. Com bé deia el Josep, d'entrada crida l'atenció de que en plena festa major de Lleida s'aixequés acta administrativa per dur a terme una pregària al marge del riu, després el mateix govern traslladés o volgués traslladar les persones a l'Agnès Gregori, on els mateixos tècnics de l'Ajuntament van dir que no complien els requisits, i després se'ls torni a traslladar allà on inicialment sembla que se'ls va aixecar acta administrativa perquè no tenien permís. Això per una banda, que són fets consumats. Per l'altra, sembla que l'Ajuntament de Lleida té un pla ocult en aquest àmbit, perquè en totes les comissions que es van desenvolupant al llarg d'aquest mandat, tots els grups municipals preguntem en relació al tema de la ubicació de la futura possible mesquita i l'Ajuntament doncs, no respon en cap tipus d'informació. Més enllà de que ara sembla de que el govern aquesta setmana és possible que pugui anunciar a quins possibles solars trauran a licitació per poder construir un espai o un equipament, en aquest cas religiós, perquè evidentment hi podran optar qualsevol confessió religiosa. Segons la informació que hi ha, i això ho podrà dir la senyora Vergés, que ho podrà confirmar, no es descarta que pugui haver-hi més d'un solar. Però en qualsevol cas, qualsevol opció que posi sobre la taula el govern de la Paeria, cal dir que és una opció única i exclusivament del govern perquè no l'ha consensuat i sinó que en corregeixin els altres grups municipals amb l'oposició.
Això és una altra pregunta també. Ara és a veure com valoreu cada un i després si això, si aquest projecte hauria d'estar, home, no et diré per unanimitat, que seria l'ideal, però per una àmplia majoria, jo crec que hauria de ser així, però per això és una altra pregunta. Xavi Estrada i Laura.
Sí, bé, en primer lloc, atenent, de fet, una mica al dret al culte, que és un dret doncs, que es mereixen i tenen totes les persones que conviuen aquí a la ciutat de Lleida, que conviuen a qualsevol altra a la ciutat, sí que és veritat que se'ls ha de tenir un respecte en aquest sentit, respecte doncs, que no sembla tal pel no model, millor dit, doncs, que no presenta l'Ajuntament de Lleida, l'equip de govern, però no només amb temes, en aquest cas, doncs, de religió o de culte, sinó amb molts altres temes. De fet, també ho hem vist com a exemples, fins i tot a les 100 propostes o 100 mesures que el govern va dir doncs, que duria a terme els 100 primers dies, de les quals pràcticament un 17% són les úniques que s'han dut a terme. No? Seria un altre exemple de que sembla que no hi hagi realment un full de ruta i de que no, i que es menystingui una miqueteta doncs, a tots els drets d'aquestes persones, de que necessiten un espai doncs, per poder fer les seves pregàries, de poder reunir-se, i que en les últimes setmanes doncs, s'han vist desplaçats d'un lloc a un altre i d'una manera totalment poc o gens planificada, perquè de fet es publicita doncs, que es va a l'Agnès Gregori i després sembla ser doncs, per temes d'evacuació, per temes de seguretat, doncs s'acaba doncs, desplaçant a un altre lloc de la ciutat, no? I el que d'alguna manera es mostra és aquest menysteniment per les persones, independentment de la seva religió, de gènere, etcètera, i no s'està resolvent un tema que és cap de la nostra ciutat i que penso personalment i com a grup que s'ha de resoldre el més aviat possible.
Laura.
Sí, a veure, estem parlant d'un tema d'oferir un espai per exercir un dret humà, no? Que és el dret a la llibertat religiosa, que no té que veure ni amb terrorisme, ni amb inclusió social, ni amb res del que m'he sentit per aquí, no? Hi ha una comunitat que vol exercir el seu dret a culte, té dret a fer-ho i s'ha de buscar una ubicació que sigui pertinent, no per allunyar-los o per tindre'ls en un racó, sinó que sigui pertinent per temes de mobilitat, de capacitat de l'espai, l'evacuació, no? Que és un tema que va sortir amb l'Agnès Gregori, que compleix les condicions que ha de complir, que no són fàcils. L'altre dia que parlàvem d'aquest tema, l'alcalde mateix deia que comentant amb la comunitat cristiana, deia la catedral ara potser no es podria fer, no? Vull dir que és complicat trobar un espai per comunitats grans, no? És veritat que hi ha hagut una improvisació que no s'entén perquè és un tema que portem més de 10 anys amb aquesta qüestió sobre la taula i per tant és improvisació ara però improvisació des de fa temps ja que no s'ha pogut trobar una solució en aquest tema. Entenc que hi ha dues qüestions. Una és una ubicació provisional mentre no es construeixi l'espai que ha de ser definitiu i que és més complicat de trobar un espai per 800 o 1.000 persones. I l'altra és la solució definitiva, que ha de ser doncs un equipament de caràcter comunitari, com marca la llei, per exercir el dret a culte, i que pel que ens diuen sortirà aviat, no? L'opció, com deia el Xavi Palau, de segurament dos solars per també a tres cultes. I sí que és veritat que el govern doncs, ha estat portant tot això exclusivament sense compartir la informació i que és un tema important on s'hauria de buscar un consens de ciutat. No?
Clar, Xavi Blanco, la Laura ha posat sobre la taula, jo crec que una qüestió interessant, perquè clar, una cosa és licitar un solar, però fins que es faci l'equipament i entri en funcionament passaran, perquè quan entres en tema d'obres, mesos o anys. Clar, temporalment això està previst perquè clar, al marge esquerre del riu, doncs ara que començarà a fer fred no sé si és el lloc.
No, està clar. Vull comentar diverses coses referents a, evidentment, que hem de donar sortida. Nosaltres, des de l'ideal que havíem defensat, és
doncs, que seria que les comunitats religioses poguessin resar en diferents locals d'una capacitat més petita, perquè això faria molt més fàcil des del punt de trobar una solució. En el moment en què això, doncs, se li ha donat un altre caire, nosaltres no podem obligar cap comunitat religiosa a prendre cap decisió ni com ha de ser. El que sí que podem demanar o exigir és que es compleixin les normatives. Una vegada passa tot això, doncs l'Ajuntament disposa d'uns solars municipals i això ha de sortir a un concurs públic per la construcció d'aquest equipament religiós. Està clar que això entra en totes les comunitats religioses, pel que s'està dient, però clar, és un model que evidentment no és immediat, vull dir, s'ha de seguir uns processos que han de ser, doncs, complidors de normatives. Durant tot aquest procés, és cert que s'ha tingut que tindre decisions, algunes que han pogut portar a terme o altres no, perquè no han complit les normatives, però clar, si més no, al final no és una capacitat que nosaltres tenim en com ells organitzen el seu moment de culte. Clar. Nosaltres podem oferir alternatives, però sí que en els models, doncs, al final el que ha de fer l'Ajuntament és de facilitador per a tota aquesta diversitat de ciutat que tenim, i tant culturalment com religiosament, llavors li hem d'intentar donar sortida, està clar, però amb totes les dificultats que això comporta i estudiant, doncs, perquè en espais on se podia fer, nosaltres també hem estat en un moment de fira, hem celebrat Municipalia, hi ha molts factors diversos que afecten a la ciutadania i en aquest cas, doncs, grans concentracions, doncs, per la pràctica de culte, doncs, se'n veuen reflectides, però més enllà de tot això, com ja ha dit a més el senyor Palau, vull dir, ja està pendent de que tota aquesta informació surti i de treballar, vull dir, el govern no ha tingut deixadesa davant d'això, sinó que ens hem trobat amb una sèrie de processos inconvenients, però estem intentant donar sortida, està clar, a la diversitat religiosa, cultural de la ciutat.
Xavi Palau.
Jo crec que aquí ningú discuteix el dret a la llibertat religiosa, perquè estem en un estat de dret. Aquí el que es discuteix és que hi ha la percepció de que hi ha una espècie de pla ocult del govern de la Paeria que és incapaç d'oferir informació i és incapaç de consensuar un pla estratègic per resoldre aquest tema. I això ho dic perquè allò que els socialistes demanaven durant el passat mandat de consens i diàleg amb les entitats i col·lectius, associacions de veïns i altres, quan es tenien que desenvolupar projectes de ciutat, avui sembla que en aquest tema, que no deixa de ser un tema de ciutat, no hi ha diàleg, ni consens, ni un principi d'acord amb cap tipus d'entitat o barri o grup polític.
No hi ha cap informació.
No hi ha cap informació.
Llavors, és possible que hi hagi consens, però no hi ha informació.
Llavors la controvèrsia està vestida. Perquè quan l'alcalde diu i el govern diu és que aquí no volem que hi hagi foc, per dir-ho d'alguna manera, però ells porten setmanes anunciant aquí la COPE o altres mitjans de comunicació que això està a tocar en la punteta dels dits, tant a tocar que potser ens enterem demà, clar, llavors això és evident que no pot acabar bé, Ricard.
Això us ficava sobre la taula també, Josep, sí. Xavi i Laura, ara us dono pas, però sí. Si aquesta decisió, que l'hem entès tota com una decisió relativament important per la ciutat, s'hauria d'intentar que sigui per unanimitat de totes les forces polítiques. Josep.
El que s'hauria de fer és parlar amb totes les forces. Aquest govern municipal ven a la premsa, ven al ciutadà que parli amb totes les forces polítiques quan ja ha passat que d'entrada ja no es van assentar amb nosaltres. De bon començament, a les ordenances tampoc s'han assentat amb nosaltres i ara no se'ns ha parlat mai d'aquest tema amb nosaltres ni de la ubicació, del tema del pavelló Agnès Gregori, que no sé si les altres formacions ho sabien o si es donava permís de que tornessin a resar al marge del riu on es van saltar les normes i després se'ls va tornar a donar permís.
Pels moviments de cap, Josep, estaven igual que tu, eh?
Sí, pues és trist. Sí que és veritat que amb els altres temes d'ordenances i al principi de la legislatura sí que es van assentar amb ells i amb nosaltres no, però és molt trist que amb un tema tan important no s'hagin assentat a totes les forces polítiques per parlar, i el que dius tu, tant de bo hi hagués unanimitat, no? Però és que ja, si no ens assentem a parlar tots, és impossible entendre.
Com s'ha d'aprovar això? És a dir, per una majoria o no?
És possible que no calgui que passi ni pel ple. Per això no s'assenten a parlar amb ningú. Aquesta és la diferència respecte a les ordenances.
No, per això preguntava.
Amb junta de govern i traient a licitació, és possible que sigui suficient.
Xavi Estrada.
Bàsicament,
abans de respondre el que comentaves del consens, una puntualització també perquè la gent que ens pugui escoltar entengui que estem parlant d'un col·lectiu que probablement tenim més de 1.000 fidels. Llavors, clar, els centres de culte, si hi ha alguna cosa regulada, i sobretot així ho marquen també les ordenances, és que en centres de culte de més de 200 persones estem parlant d'un centre de culte gran que hauria d'estar ubicat doncs, a fora de lo que és la trama urbana, perquè el que es venia fent fins ara doncs, estava doncs, ubicat en els diferents barris. A partir d'aquí, clar, és difícil, es fa realment difícil el poder decidir segons què, el donar recolzament a segons què, quan no tens ni cap tipus d'informació, ni saps quin és el projecte, ni saps quin és el model, ni saps quin és el pensament de la gent que està a govern. I reitero, moltes vegades ens hauríem de posar amb la persona doncs, que en aquest cas doncs, pateix el greuge, no? Perquè els dies van passant, les setmanes van passant, entenem que és un tema cabdal, però que també requereix doncs, d'una resposta i poder d'alguna manera, si més no, de manera transitòria, poder doncs, començar a encarrilar doncs, aquest...
Laura.
Sí, jo la veritat, el que hagi d'estar fora, entenc que ha d'estar al lloc on se compleixin les condicions.
Normativa.
Hi ha centres de culte al mig de la ciutat i no passa res.
Bueno, però entenc que les normatives ara especifiquen que si tu has de fer un lloc on es puguin reunir 1.000 persones...
Ha de tindre unes condicions. Això,
o sigui, és que clar, sí, jo ho sento perquè aquell comentari de la catedral, bueno, la catedral té no sé quants anys quan es va fer, la majoria de cases del costat no hi eren.
Sí, jo quan ho comentava Laura ho deia en aquest sentit, de que segueixin... Les normatives que estan especificades a nivell municipal, correcte.
Que compleixi tota la normativa de que hi hagi l'espai suficient, que no generi problemes de mobilitat, que hi hagi les voreres que toquen, que hi hagi prou espai i, per tant, segur que no serà al mig d'una ciutat perquè no hi ha un solar disponible, no? Però vull dir que les normatives que ja fan referència a aquests aspectes, no? Llavors, bueno, pues, s'ha de complir amb això i sí que... el que sempre ens ha vingut comentant el govern és que abans de posar sobre la taula qualsevol opció volien assegurar-se que complia totes les normatives, cosa que em sembla lògica abans de començar a generar expectatives, doncs assegurar-se que es pot fer realment, però és veritat que en tot aquest procés sí que hauria pogut anar compartint informació amb els grups municipals, amb repetides comissions informatives que tenen caràcter, a més, reservat, no? Es pogut anar comentant i sortir ja amb una proposta que fa la impressió que sortiran amb una proposta ja com a definitiva sense haver-ho parlat amb ningú. No?
Hi ha molts solars municipals que compleixin les normatives?
Desconeixem.
Ah, val. És que no, ho dic perquè gairebé podíem fer apostes.
No tenim, no, és que no, saps que quan estàs que no tens, estàs venut, no tens informació.
És que, probablement si tinguéssim aquesta informació, ja, les propostes ja que sí.
Bueno, com bé ha dit la Laura una mica abans de presentar el projecte, està clar que hem d'atendre les normes urbanístiques actuals, que ja...
Sí, Javi, però això ho heu pogut explicar, de dir, estem valorant tots aquests espais que sembla que compleixen, dintre de tots aquests estem acabant de mirar, perquè aquí sembla que hi ha aquest problema, hi ha l'altre...
Javi, hi ha un perill, que és que no repetiu el que va fer malament el govern municipal anterior, de no parlar amb el ciutadà, de no parlar amb la resta de partits polítics, no ho feu així, perquè a més hi ha una preocupació, el ciutadà està preocupat i fem les coses bé, perquè si no hi ha el perill de que el ciutadà torni a sortir al carrer com va passar amb el tema de l'alberg.
El que passa és que una mica enteneu que la resposta, jo entenc que potser nosaltres hem de, clar, en aquest cas no és la meva comissió, però està clar que hem de buscar aquesta comunicació que hi sigui, però enteneu que per part del govern també s'ha de ser curós, valorar els espais, però esteu fent una referència a la comunitat musulmana, està clar que la demanda ve per aquí, però enteneu que les normes urbanístiques que obriran aquest espai de cul serà obert a qualsevol tipus de religió.
Sí.
Vull dir que no sé aquest...
Sí, però estem fent un traje amb idea, tampoc.
Hem de saber de quins espais disposem, si la comunitat acceptarà aquests espais, vull dir que penseu que no és dir te toque aquí, vas aquí, s'ha acabat aquí. Vull dir que darrere hi ha una feina prèvia feta, que en aquest cas personalment és el Carlos qui l'està fent i que a vegades no és de caire fàcil, doncs perquè ateses als canvis urbanístics que hi ha constantment, el que dèieu abans, una construcció com la catedral, doncs ara avui en dia seria viable. Llavors, tots aquests passos a vegades doncs dilaten en el temps coses, decisions i presa d'informació doncs que ens fan està una mica actualitzat i abans de presentar el model o abans d'hi, pues una mica valorar totes les opcions que tenim, ser curosos i, pues, i a partir d'aquí començar diàleg amb la ciutadania abans de començar-lo sense saber si hi ha viabilitat d'espais, si les diferents comunitats religioses acceptarien aquests espais, pues s'ha de fer una feina prèvia que a vegades no és tot lo ràpida que voldríem que fos, està clar.
Xavi Palau.
No, que per mi la diagnosi és un punt d'equivocació, perquè quan aquesta comunitat fa un mes i pico resava a Roger de Llúria sabent que no ho podia fer, se saltava la normativa. Aquest és el problema. El problema és que no podem estar a l'expectativa d'agradar o caure bé a un col·lectiu en funció del que dirà o el que passarà. Crec que és importantíssim que per dur a terme una solució consensuada, Javi, requeriria que allí on es pugui posar o habilitar un solar o dos o tres o allí els solars que siguin necessaris es pugui fer en convivència i en connivència precisament amb el moviment veïnal corresponent al barri on tingui que anar aquest tipus d'infraestructura, perquè és evident que si vosaltres anuncieu l'apertura de determinat solar sense abans haver-ho parlat amb la gent que hi viu allí, segurament que acabarem sent en una metja del tot innecessària, perquè quan aquest projecte, això ha de quedar molt clar, a dia d'avui és el projecte únic i exclusivament del govern socialista de la Paeria, perquè no ha parlat, ni ha dialogat, ni ha consensuat amb ningú, i aquest és el problema.
Bueno, a dia d'avui potser ho acabaran fent, però a dia d'avui...
Home, dubto que cap grup consensuï en 12 hores un projecte d'aquestes característiques.
No, però vull dir que crec que quan s'anunciarà, bueno,
de totes formes,
si serà com a opció o serà ja va aquí.
T'ho vendran, com que no hi ha més solars que aquestos.
A mi preocupa una mica, disculpa'm que pugui, faig un esment molt ràpid. Jo entenc que des de l'oposició, ja ho hem esmentat durant la tertúlia, no? Ens falta informació, cadascú pot tindre el seu projecte, però Xavi, els que esteu al govern, porteu uns mesos, alguna idea sobre el tema l'heu de tenir present. Jo entenc que moltes coses no estan tancades, però és que si no encara ens ho poseu bastant pitjor del que ens podríem imaginar.
La idea està clar i al final, Xavi, tu que em fas referència a mi, també te la puc fer jo. Vull dir, des de l'antic govern no és un problema que tinguem 4 mesos, vull dir, és un problema que dilatem en el temps i no 4 anys, vull dir, és un tema que dilaten el temps i que si ningú li ha ficat fil a l'agulla ràpid quan tothom, els que esteu en aquesta taula, esteu d'acord que li han de ficar fil a l'agulla és perquè realment no és tan fàcil.
Ens quedem...
Perquè, tots és una solució que hi volem aportar i en això jo crec que hem estat tots d'acord, vull dir, tots hi estem d'acord, però siguem clars, 4 anys enrere aquesta solució no va aparèixer tampoc.
Ens queden tres minuts. No, de manera ràpida, Josep Roca i Laura...
Jo demano al govern municipal, si us plau, que tan aviat com puguin, ens sentem amb totes les forces polítiques, amb els moviments veïnals, fem les coses bé, que sí que ha esmentat a la comunitat musulmana, ha dit que ells també els ha de semblar bé la ubicació i tal, bueno, també ens ha de semblar bé als grups polítics i a les associacions veïnals, molt important, no estar d'esquenes amb ells perquè hi ha el risc de que surtin al carrer, que surtin emprenyats i nosaltres, des de la nostra formació almenys, estarem amb ells a mort, si passa això.
Laura.
Sí, d'acord amb que el govern ha de compartir la informació, que s'han de fer les coses bé, no? I generar consensos i tindre en compte tots els agents, no? Veïnat, grups polítics, comunitats religioses, però també a mi em preocupa una mica el cert discurs, no? De que hi ha al voltant d'aquest tema d'unes pors i unes previsions de problemes, de que la gent ha d'estar en contra d'això, de que generarà conflicte, de que estarem i sortirem al carrer. Al final estem parlant de crear un centre de culte, res més que això, i jo en general passo per costat de molts centres de culte i no passa res. Vull dir que també jo crec que s'aborda aquest tema amb una sensació de por de que és una cosa que generarà rebuig, que de tant dir-ho, doncs sembla que ho anem alimentant, i entenc que jo no sóc allò Laura, religiosa, no, però crec que...
O qui ho alimenta és el que... govern, quan va anunciant i no explica no, què no, vol fer.
Escolta, que ens queden dos minuts, quedem a l'espera de conèixer més informació per aquest tema. No, que us volia posar sobre la taula, 10 segons cadascú, com valoreu l'obertura finalment del... Canviem de tema, del túnel del Coll de l'Illa, d'una vegada, amb 15 anys de retard. És important per Lleida o no?
Sí, tot el que sigui millorar les connexions és positiu, no només en carreteres, bueno, s'haurien de millorar també...
Li ha faltat acabar de la sortida del túnel fins a l'enllaç a la P2, però bé, que tot costa molt.
Costa molt i també reivindicar també millores de connexió en transport Estrada. Públic.
Bueno, jo crec que l'hem patit tots, no?
Sí, sí.
Tinc 47 anys, amb 47 anys és la primera vegada que veig la connexió per el Coll de l'Illa, amb la qual cosa ja és un gran avanç. Llàstima que vingui tan tard, però jo penso que això ens obre directament a lo que és a les ciutats costaneres.
Positiu perquè per fi s'ha fet realitat, però arriba tardíssim i és una pena que amb la pressió fiscal que patim tots que hagi arribat després de tants anys, però positiu per sempre que s'acabin aquestes infraestructures sempre és positiu pel territori.
Millora la nostra estratègica ubicació, per tant aprofitar-ho i ara reivindicar l'autovia fins a Vielha.
Uh-huh. Xavi, Blanco.
Doncs sí, totalment positiu. Al final millorar les connexions amb Lleida per aquesta capitalitat que volem per poder fer la mobilitat molt més propera i perquè no ens enganyem. Al final la proximitat també fa que a l'estiu tots els lleidatans doncs viatgem a la zona de costa.
És el primer que han pensat tots, eh? Després la part d'indústria, però la d'anar a la platja o no. Bueno. Xavi Blanco, Xavi Palau, Xavi Estrada, Laura Vergés i Josep Roca, com sempre un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia.
Bona setmana.
Moltes gràcies, Ricard.
I cuideu-vos.
Moltes gràcies.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem a les 12:20, des de Lleida fins llavors. Ja saps que tota la informació te la segueix explicant la Pilar García Muñiz aquí a Cope Lleida.